Escolta la veu dels llibres a RAC+1. Explica'm històries. Amb Nextory, la teva plataforma d'audiollibres. Amb Laia Flórez.
Carregats de simbologia i de valor, els contes han acompanyat els infants d'arreu del món al llarg dels segles per ensenyar lliçons, inculcar valors o foragitar les pors abans de fer venir la son. Avui, pugem al tren dels audiocontes.
Molt abans que hi hagués història, ja hi havia humans. Fa uns 2,5 milions
d'anys. Encara que la Filomena tingui el peu més gros. Encara que la Remei les vagi perdent...
És que a la cafeteria tothom semblava haver-se posat d'acord per fer una pausa.
Anaven a veure dos vespres cada setmana, jugaven escacs.
Com si la policia científica, després d'analitzar les empremtes a la caixa fort...
I els volcans de la boca els veig com un començament de rialla.
Sigui per un motiu o un altre, tots ens hem quedat embadalits escoltant la veu dels contes alguna vegada. Lluny de les faules d'Isop, les històries sòrdides dels germans Grimm o els contes amb moralina de Perrault, afortunadament les històries també han evolucionat amb la humanitat i s'han adaptat als nous discursos. Avui parlem dels nous contes i de la màgia dels audiocontes amb l'escriptor Martí Gironell, autor de grans novel·les històriques com El pont dels jueus o La força d'un destí, que també ha escrit contes d'èxit i els ha narrat ell mateix, com és el cas d'Un tal pel meu jardí o Un tal per l'antic Egipte, que menuts i grans podreu escoltar a Nextory.
El talp va acabar de sortir del forat i es va asseure enfilat a la muntanyeta de sorra davant per davant dels dos nens. I visiblement cansat es va presentar.
Em dic Felip i feia molta estona que corria pels túnels i les galeries que he fet per sota terra. I
es va gratar el caperonet.
Sincerament, no aconseguia trobar el camí per tornar a casa meva. I per això he decidit sortir a la superfície, per situar-me.
Benvingut, Martí.
Què tal, com estem?
Ostres, tu, quines vaguetes i que bé sona aquest audioconte, m'agrada molt, la veritat.
Home, és que jo crec que has de jugar amb la veu. La veu té aquesta possibilitat, aquests colors, aquests tons, i amb les novel·les no pot ser-ho gaire, diguéssim, però amb els audiollibres dels contes i disfrutes més per això, perquè t'hi pots deixar anar més, pots treure aquest nen o aquesta nena que portes a dins, depèn de si ets un autor o una autora que l'has de llegir, i veus la reacció després de la mainada i penses, bé, doncs va valer la pena fer el ridícul a dins de l'estudi, perquè no em deia ningú fent aquestes veuetes. No?
També passar-t'ho bé, no? Trobo que ha de ser molt divertit gravar un audioconte.
Mira, és exactament com quan escrius. Si tu quan escrius t'ho passes bé, transmets això en aquell text i, per tant, ho trasllades als lectors. Si tu quan llegeixes i poses aquestes ganes, aquesta voluntat d'impregnar el text d'això, no? D'aquesta diversió, d'aquesta màgia que també porten els contes, crec que els nens i nenes que després l'escoltin s'ho passen millor, i evidentment, perquè és que, clar, si ho haguessis de llegir de manera plana, ja no valdria la pena, i ja no m'hi posaria, de fet, per llegir-ho de manera plana, diria, escolta, doncs que ho llegeixi algú altre o posi un robot, no? Que no és el cas.
No és el cas. La veritat és que es nota molt que ho expliques. És el que diem sempre en aquest podcast, no? Que la màgia dels audiocontes o els audiollibres és que es noti que ho estàs explicant, que no ho estàs llegint. Per això ja existeixen,
sí,
les màquines.
Exacte. No. Quan he anat a explicar el conte a escoles o l'hem anat a presentar a diversos espais, a llibreries o biblioteques, el moment, quan arriba el moment d'haver d'explicar el conte, perquè quan anem amb la Cuaner, que és la il·lustradora, fem tota l'explicació de com neix el conte, o sigui, el procés de crear un conte, des que ella rep el text fins que l'acaba convertint en una de les 14 o 15 o 20 escenes que tindrà l'àlbum il·lustrat. I llavors, a partir d'aquí, jo explico el conte. Clar, quan arriba aquest moment, t'has de posar com en la pell del conte-contes, i no és que hagi de teatralitzar-ho o d'haver d'interpretar, però sí que hi has de posar-hi una intenció diferent de quan ho llegeixes senzillament, no? I has d'aportar aquesta frescor, aquesta vitalitat, aquestes ganes de fer-ho passar bé i d'això, de nodrir el text que ja ho porta, d'aquesta vida i d'aquesta màgia que té. Llavors, quan és l'hora d'explicar el conte, hosti, et fa il·lusió i fins i tot el vas allargant, no? Encara que hi hagi coses que no hi siguin. Sí, et venen coses al cap i els hi poses i dius, no, després això potser no ho trobaran quan tinguin el conte i se l'emportin cap a casa, però és igual, és aquest moment especial de la posada en escena, no? De poder-lo explicar, de poder comunicar-lo, no? Que al capdavall és el que és, no? El poder-lo explicar en veu alta.
I tu d'això en practiques molt? Expliques molts contes on havies explicat gaires contes abans?
A veure, jo haig de dir-te i t'haig de confessar que vaig començar a escriure contes pels meus fills arran precisament d'explicar-los-els abans d'anar a dormir. De fet, el primer conte, que aquest no té l'audiollibre, mira, ara em dones una idea, ja els hi diré a veure si el volen fer, el primer conte, que es diu El nen dibuixat, neix precisament del fet d'explicar contes al nostre fill gran, en Quim, que ara farà 10 anys, quan era petit li agradava molt que li expliquessin contes a tota hora i a tots els llocs, mentre el banyaves, mentre anàvem en cotxe, mentre abans i després de sopar, allà on fos, no? I un dia em diu, és que a mi m'agradaria entrar dins un conte. I li vaig dir, home, Quim, però per entrar dins un conte hauries de ser un dibuix, perquè ja veus que tots els contes són dibuixos. I vaig començar aquí a explicar-li un conte. Per què no t'imagines que ara, quan te vagis a dormir, demanes amb totes les teves forces un desig, que és que l'endemà, quan et despertis, siguis un dibuix i hagis entrat dins un conte. I a partir d'aquí vaig crear El nen dibuixat, que és precisament això, un nen que de la mà del seu os de peluix, l'endemà al matí es troben dins d'un conte i es van trobant diversos personatges de contes de tota la vida, un porc que està plegant canyes per fer una cabanya, en Patufet, i això el que, diguéssim, que et podia oferir com a persona que llegia el conte i l'explicava algú altre, era que després te'n podies explicar aquests contes clàssics i tornar a l'origen, que era aquest, El nen dibuixat, per acabar explicant la història, que també era senzilla i acabava d'una determinada manera. Però vaig començar així, explicant contes i engrescant-me després, ja que era escriptor, doncs, a posar-los negre sobre blanc, no? I després ha vingut el següent pas, que és posar-li veu i posar-los en àudio, que d'això que et deia, que trobo que és una de les millors experiències que pots tenir com a escriptor quan tens, a més, criatures.
Ja et dic que aquest tipus de conte tan elaborat a mi m'entren ja ganes d'escoltar-lo o de llegir-lo i trobo que això aquí es nota la fusta d'escriptor, perquè al final nosaltres quan ens parlen de Martí Gironell, no?, sents el nom, dius, ostres, doncs un autor, escriptor, doncs ja consagrat, que tens un tipus d'escriptura, diguem, seriosa. Coneixem molt de novel·les històriques com ara El pont dels jueus, per exemple, Paraula de jueu, sí, sí. La força d'un destí, i de sobte et diuen, no, és que en Martí Gironell també escriu contes, ves per on? Doncs hi té força traça i també els explica, no?
És que per mi, ara quan deies això, que les novel·les històriques són serioses, diguéssim, per mi el fet d'abordar un argument, un relat per mainada, per mi és una feina igualment de seriosa, perquè, hosti, jo t'haig de dir que les vegades que he anat, ara ja em porto unes quantes, amb El nen dibuixat, amb un talp al meu jardí, un talp a l'antic Egipte, de presentacions i de contacte amb la mainada, i a mi m'agrada molt des de sempre, però és un repte, perquè no saps què et trobaràs, són molt exigents. Et diria que tant o més que els milers d'adults que m'he trobat a les presentacions de les meves novel·les o als clubs de lectura que he anat. I, per tant, per això mateix, vull dir, per mi, la mateixa manera de treballar per una novel·la que per un conte, sempre sent molt, molt fidel, molt respectuós, molt, molt conscient que estàs adreçant-te a una persona que va descobrir un món de bracet amb tu, i per tant confia en tu, en el que els expliquis cap allà on els portis, i per tant abans hi ha d'haver hagut una feina de documentació, igual que quan faig una novel·la històrica, perquè no hi hagin nyaps i no hi hagin moments que s'enfonsi la terra que està trepitjant aquella persona que l'has portat a viatjar fins al segle XIV o fins a l'època que sigui. Per tant, tota aquesta precisió, tota aquesta feina, tota aquesta elaboració també hi ha de ser quan t'adreces a un públic infantil i que al capdavall estàs procurant pels futurs lectors, diguéssim. O sigui, són lectors ja actualment, però vull dir que per continuar incentivant-los i esperonant-los a aquesta feina de llegir i que no la deixin, aquest hàbit que no el deixin i que, per tant, puguin continuar llegint. I potser jo els dic, quan sigueu grans, podreu llegir novel·les que jo escric pels vostres pares o pels vostres avis o els vostres tiets i, per tant, mira, podreu fer la transició dels contes a les novel·les. No?
Això que dius em sembla molt interessant perquè entenc que tots els contes, des de fa anys i panys, intenten educar els nens i entenc que hi ha certa responsabilitat a l'hora d'escriure un conte, perquè encara que no ho diguis clarament, com ho diries doncs, en un llibre per adults, no? Encara que el missatge no sigui explícit, implícitament a l'hora d'escriure un conte has d'introduir valors, idees que els nens entendran perfectament, encara que no els hi diguis directament, per dir-ho així.
Sí, sí, és així. En el cas d'un talp al meu jardí, que parteix d'un fet real, que ens va sortir un talp al jardí de casa i el vaig convertir en un personatge, li vaig posar un nom,
Felip.
Sí, doncs aquest personatge es va convertir en un conte per explicar als meus fills abans d'anar a dormir. I els vaig explicar que era un animal que vivia sota terra i que a sota els nostres peus hi ha tot un món que s'ha de conèixer i s'ha de respectar i que per molt que no ho veiem no vol dir que no existeixi, no? Llavors, clar, a partir d'aquí vaig pensar, coi, i per què no ho escrius, no? I el fer aquesta reflexió va ser quan vaig posar-me a documentar i a veure què podies explicar a partir d'aquesta història que els convida a fer aquesta aventura subterrània, no? Que més enllà del fet i de certs punts màgics que hi hagin, que si hi ha unes ulleres que apretes un botó i et fan petit per poder anar cap a sota terra, a seguir el Talp, hi ha aquesta voluntat de dir, escolta'm, si volem que realment la nostra Terra i el nostre planeta sigui i perduri per molts anys, hem de començar cuidant el nostre propi jardí i el que hi ha sota el nostre propi jardí, perquè si el que tenim a sota Terra ho cuidem, doncs la superfície, que és on vivim nosaltres, hi podrem viure bé. Per tant, trobar aquest equilibri entre dalt i a baix, el vaig trobar molt interessant de poder-lo explicar a través d'aquesta història, no? I és el que hi havia.
I, de fet, trobo que queda molt ben plasmat pels oients que ens estiguin escoltant. És un conte molt recomanable, són 13 minuts d'audioconte que els hi pots posar als nens en qualsevol moment, més ara que venim de les vacances, que encara no ha començat l'escola, que dius, anem al cotxe, i en comptes d'escoltar tota l'estona aquella cantarella de quan arribem, falta molt, quan queda, escolta, poses un audioconte al cotxe i queda solucionadíssim, això.
Sí, sí, ja et dic, nosaltres, jo tinc un problema en aquest sentit, que això que et deia, no? com que els contes els expliques tu, o sigui, jo en aquest cas, els meus fills volen que els contes que tenim i que els regalen o que els regalem nosaltres els hi expliqui jo, no? I llavors, clar, et poses també en situació, encara que no siguin personatges teus, però t'hi poses i comences a fer-los fer veuetes i moltes vegades els hi fas dir coses que no estan escrites, però, bueno, els hi poses allò, no? I els continuem explicant històries anant amb cotxe o abans d'anar a dormir, no? Però jo hi crec molt en aquest format, per això que dius tu, no? Perquè és una altra manera de consumir, no m'agrada gaire aquest verb, però que s'acostin a la lectura, perquè té aquest altre valor afegit, no? En el meu cas, per exemple, de sentir l'autor que t'explica el conte i que, per tant, encara s'hi posa molt més i que connecta encara més directament, potser fins i tot que el llibre escrit, no? que el text. És, no?
Totalment. Mira, jo et confessaré una cosa que això crec que no havia explicat mai, però jo em dedico a la ràdio i m'encanta la ràdio perquè de petita em passava el dia escoltant audiocontes. I això
què
és
diure?
Així, sí, em posant els casets de Susaeta, i jo em passava el dia enganxada allò, i després em van regalar una ràdio que podia, una ràdio, un casset, un radiocasset que jo podia gravar, i amb 7 anys ja feia els programes de ràdio jo. Però despertar una mica la curiositat, no?, per explicar històries i que te n'expliquin, a mi em va passar arrel d'escoltar audiocontes, i de fet han evolucionat moltíssim. Hem superat força els clàssics, que no caduquen mai, però sí que tenen uns valors avui dia qüestionables, no? I anem a parar a contes com els teus, que t'expliquen històries totalment diferents, en aquest cas molt arrelades a la natura, no? A respectar el nostre entorn, dels que també pots aprendre moltes coses. Vull dir, trobo que el concepte de l'audiocompte realment és prou important per la canalla.
Sí, sí, i és això que dius tu, i que va evolucionant a mesura que la societat també demana o diguéssim que està per altres qüestions, no? En aquest sentit, això, si tu el que pretens és els teus fills, doncs, educar-los en uns valors, a viure en una societat que sigui respectuosa amb l'altre, però l'altre també vol dir un animal, no?, que també forma part d'aquest ecosistema, doncs poder-ho això vehicular a través de la literatura, a través de les paraules, i poder-ho fer com es feia antigament, de forma oral, no?, amb aquesta comunicació verbal, ho trobo molt, molt, molt autèntic, és a dir, fer servir eines del passat, com és la paraula, no?, i aquesta comunicació, recordem que antigament, no?, què feien les antigues comunitats? Al voltant del foc s'explicaven històries, no? Eren els primers audiollibres, diguéssim, de la història, no? I per tant, ara que ho puguis fer-ho, i fins i tot en algun moment, quan s'atreveixen a poder-ho trufar i amanir amb sons perquè encara ho faci més atractiu, trobo que sí, a més s'ha de fer perquè tenim una batalla oberta contra les pantalles que no tenim, jo crec, massa res a pelar, però vaja, té el seu forat, no?, el públic que li agrada que li expliquin històries, que li expliquin a cau d'orella i que això el transportin a altres moments, a altres paisatges, tinguis 7, 8 anys, on tinguis 40 o 45. Jo durant el Covid em vaig trobar moltes persones que després em deien, escolta, que sàpigues que aquesta última novel·la no te l'he llegida, me l'has llegida tu. Dic, ah, què dius? Diu, sí, m'he acostumat a consumir audiollibres i aquest últim teu me l'has llegit tu i me l'he posat als cascos mentre m'anava a caminar, jo què sé, al matí o a la tarda. Per tant, cada vegada també va tenir més incidència, no només en la mainada, sinó també en els adults, aquesta voluntat de que els expliquin històries, de veritat, no?, i que te'ls expliqui a cau d'orella el mateix autor, de vegades. No?
En el teu cas, a més, ets un bon narrador d'audiollibres, això també ho dic des d'aquí, que no sempre passa, ens trobem escriptors.
Gràcies.
Que no estan formats a la narració, i escolta, amb tota la bona voluntat ho fan perfecte i tenen els seus oients, a tots ens pot agradar, però sí que és veritat que es nota quan hi ha certa feina darrere de formar-te en aquest aspecte, no? M'agradaria també recomanar un talp a l'antic Egipte, perquè és com la segona part d'un talp al meu jardí, no? Continua la història, i tinc la sensació que en vindran moltes més.
Sí, és que arran de la bona acollida que va tenir un talp al meu jardí, hi ha hagut 4 edicions, el vam anar a presentar a moltes escoles, a moltes biblioteques, i llavors, com dèiem abans, com que jo vinc de fer novel·la històrica, vaig proposar a l'editorial, ja que aquest personatge semblava que agradava, per què no continuaven les seves aventures i fèiem un maridatge, podríem dir, entre la novel·la històrica i l'àlbum il·lustrat, i que, per tant, poder portar els nens i nenes que volguessin a viatjar per la història amb aquest talp, no? I així com tenia aquestes ulleres màgiques en el primer, que li permetien amb aquest botonet fer-los petits perquè passessin cap als túnels i les galeries, doncs ara es treu un rellotge màgic a través del qual pots fer viatges en el temps, no? I el primer viatge que han fet és cap a l'antic Egipte, el febrer de l'any que ve surt un talp a l'antiga Roma, l'any 24, coincidint amb els Jocs Olímpics, hi haurà un talp als Jocs Olímpics que se'ls emporta a Olímpia per veure com van ser els primers jocs de l'antiguitat, i sempre hi ha aquesta voluntat que deies abans tu, de connexió amb la natura, de protagonisme dels animals. Aquest missatge hi continuarà sent, i alhora hi ha aquesta pàtina històrica per saber com vivien aquestes antigues civilitzacions que tant ens han aportat a nosaltres com a societat, no? I també hi ha un component de joc en tots aquests àlbums il·lustrats que els nens i nenes poden, al final de l'àlbum, doncs, acabar de connectar-hi més, doncs, jugant-hi, no? I també tindrà la seva versió d'audiolibre.
M'encanta això que em dius, la veritat em fa molt feliç, perquè com si fos una nena petita, jo he escoltat els dos contes que tenim fins ara, que teniu publicats a Nextory, i m'ho he passat molt bé, i he pensat,
moltes
ostres,
gràcies.
Que guai si hi ha nens o nenes o adults que puguin escoltar això i aprendre alguna cosa, que crec que sí. Per acabar, sí. M'agradaria comentar, que això ho parlàvem tu i jo fora d'antena i em sembla també molt interessant, que és que, com dèiem, tu també narres altres llibres, els teus propis llibres, i en breus tindrem la propera entrega tant en paper com en àudio, oi?
Sí, sí, sí. Aquest estiu no he fet gaires vacances, però aquestes són molt agradables de no fer, i he fet l'audiollibre del Fabricant de Records, que és la novel·la que surt ara el 22 de setembre i que va rebre el Premi Prudenci Bertrana, i que em fa, evidentment, clar, molta il·lusió poder-t'hi tornar a posar per gravar, per fer això, no? El que dèiem abans, aquestes impressions que tens tu, aquest accent que saps on l'has de posar, aquesta força on l'has d'imprimir d'aquest moment, en aquesta escena, en aquest diàleg, no? I sí, sí, aquest setembre, en paral·lel que surti el llibre en paper, hi haurà ja la possibilitat, com hi va dir també amb Paraula de Jueu i amb La força d'un destí i amb El pont dels jueus, de poder escoltar la versió d'audiollibre narrada per mi mateix. I això que et deia, de cara a febrer-març de l'any vinent, també hi haurà la versió audiollibre d'un talp a l'antiga Roma. O sigui que la meva relació amb l'audiollibre continua i espero que sigui per molts anys, perquè, a més, també és això. Les persones cada vegada estem més avesats a aquest altre canal i, per tant, llarga vida a l'audiollibre.
I tant, als audiollibres i als audiocontes. Moltíssimes gràcies, Martí.
I gràcies a vosaltres.
I per acabar, si escoltant el Martí Gironell, a vosaltres també us han entrat ganes de recuperar la tradició dels audiocontes i tornar una mica a la infància o escoltar-los en família, no us podeu perdre aquestes propostes. Per exemple, Un cistell de cireres, 7 contes petits per fer-nos grans, escrit per Alba Castellví i narrat per ella mateixa.
El Nil, de vegades, sembla un cocodril. Un dia va anar amb la mare al supermercat. Mentre la mare triava olives de pot i paquets de macarrons, el Nil va veure en un prestatge uns paquets de galetes en forma de coet. «Mare, vull aquestes galetes!», va dir. La mare se les va mirar. Després va mirar el Nil i va respondre. «No es convenen».
Una col·lecció de contes que segur que entretindrà grans i menuts tracten temes com l'autonomia, l'autoestima, l'esforç o la frustració, per exemple, contes a través dels quals segur que tots podem aprendre una mica. Una altra proposta, va. En Pere i el bosc, de Jaume Cabré, narrat per en Marc Gómez.
Un nen que es diu Pere ha sortit de casa seva de nit i s'ha endinsat al bosc. Uns quants animalons l'observen amb curiositat. Un mussol, un esquirol, un eriçó. Ell no se n'adona. L'esquirol, que és molt tafaner, se li acosta i li pregunta... Què hi fas, al bosc, en aquestes hores?
Aquest és el primer llibre d'en Jaume Cabré escrit per als més petits i combina el que no fan tots els audiollibres, que són aquests sons de bosc, aquesta música, creant un ambient màgic que, a través de la història d'en Pere, que ha perdut el seu camió al bosc i decideix anar-lo a buscar de nit, descobrirem també qui viu al bosc i què s'amaga al bosc de nit. Serà capaç en Pere de recuperar el seu camió de bombers? Doncs ens haurem d'endinsar al bosc amb ell. La darrera proposta d'avui és La revolució a la botiga d'animals d'Anna Juan, narrat per Clara Estany.
El senyor Walnut era el propietari de la botiga d'animals més gran de la ciutat. Però tothom li tenia por. Sempre feia cara de pomes agres, amb uns ulls espurnejants i unes celles molt, molt arrufades. La botiga d'animals del senyor Walnut era freda i tenebrosa. I venia tota mena d'animals.
Aquest és un audiollibre Premi Nacional d'Il·lustració. El trobareu en paper, és preciós. Però pels que no el tingueu ara mateix en format físic, podreu gaudir d'un conte molt maco, curtet i molt divertit, sobre el senyor Walnut, que és un terrible propietari d'una botiga d'animals, que té un establiment fosc, fred, on els animals pobrets viuen tancats en gàbies minúscules. Per això, quan la Mimi, la mascota de la mina, desapareix, la nena està segura que el senyor Walnut hi té alguna cosa a veure. Aconseguirà la mina rescatar la seva estimada conilleta i liderarà l'alliberament de tots els animals de la botiga? Doncs només podeu anar a Nextory, fer play i escoltar-ho. Perquè ja sabeu, si coneixeu el patrocinador del nostre podcast, Nextory és la plataforma amb la selecció més gran d'e-books, audiollibres i revistes en una sola app, i allà hi trobareu els vostres llibres preferits per llegir i, sobretot, per escoltar amb un sol clic. A més, com a oients d'aquest podcast, teniu 45 dies de subscripció gratuïta registrant-vos a nextory.es/RAC45. Ens tornem a escoltar a la propera història.
Tot capítol té un final. RAC+1 i Nextory t'han ofert Explica'm històries amb Laia Flores.